Valencia. Subscriu-t'hi.
RAC+1 Podcast.
Aquest divendres torna a RAC+1 la píndola de salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC+1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC+1, la plataforma digital de continguts extra de RAC1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa. RAC1 t'està oferint Dia Lliure, amb Xavi Bundó en directe des del Fòrum Gastronòmic Girona. L'esdeveniment imprescindible pels professionals del món de la gastronomia. Amb la col·laboració de Cavecom i Empordaigua.
Proveïdor tècnic oficial Evans.
Doncs això, amb la col·laboració de Cavecom i Empordaigua, ens hem passat pràcticament un minut de les dues del migdia. Moltíssimes gràcies a tothom qui ho ha fet possible. Gràcies per acompanyar-nos. Ens retrobem dissabte que ve, a les 7 en punt del matí. Adéu-siau.
RAC1 t'ha ofert Dia Lliure, amb Xavi Bundó en directe des del Fòrum Gastronòmic Girona. L'esdeveniment imprescindible pels professionals del món de la gastronomia. Amb la col·laboració de Cavecom i Empordaigua.
Proveïdor tècnic oficial Evans.
Passa un minut de les dues. Bon dia. Els bombardejos russos s'acosten a la frontera europea.
Fins avui hi havia una sensació de tranquil·litat, que ara, bueno, ara al meu voltant estic al centre de la ciutat i tothom està en silenci. O, per exemple, els refugiats que viuen al mateix hotel on estem allotjats nosaltres clarament tenien una altra cara.
És el periodista freelanç Ibai Arvide des de Lviv, la ciutat on a pocs quilòmetres hi ha hagut un bombardeig rus contra una base militar. És l'atac més proper a la frontera amb Polònia i, per tant, amb la Unió Europea des de l'inici de la guerra.
RAC1 migdia. Amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
I després de 18 dies de guerra, la situació cada cop és més dura per a la població civil. Tot i les dificultats, els corredors humanitaris han permet evacuar fins ara 125.000 persones. Ja han marxat del país gairebé 2.700.000. De seguida us expliquem tots els detalls. Abans, Albert Ferran, bon dia.
Bon dia.
El govern espanyol demana màxima unitat i coordinació a les comunitats autònomes per afrontar l'acollida de refugiats ucraïnesos.
És el missatge que la Moncloa ha posat sobre la taula en la conferència de presidents que s'està fent a l'illa de La Palma, a les Canàries. També hi assisteix el president Pere Aragonès, i ha anat de manera excepcional per demanar recursos econòmics per poder fer front a la crisi provocada per la guerra.
I els ingressats per Covid baixen del llindar dels 1.000 per primera vegada en 3 mesos.
Hi ha 985 persones als hospitals, de les quals 134 a les UCI. Tots els indicadors epidemiològics continuen baixant. Avui fa exactament 2 anys que Pedro Sánchez va anunciar l'estat d'alarma per fer front a la pandèmia.
El Barça guanya la Lliga Femenina després de derrotar el Real Madrid al Johan Cruyff.
Amb una maneta, 5-0, amb un doblet d'Alexi i també gols de Patri, Peter en pròpia porteria i Geni Hermoso. 7a Lliga per les Blaugrana, 3a de forma consecutiva. L'equip acaba de rebre el títol a la gespa del Johan Cruyff.
I el Barça masculí busca recuperar sensacions aquest vespre contra l'Osasuna.
Després del 0-0 contra el Galatasaray, i avui un altre partit al Camp Nou important per la lluita per la zona Champions. Barça-Osasuna a les 9 des d'una hora abans a RAC1.
I l'últim titular pel temps, perquè l'episodi de pluges importants de les últimes hores ha arribat en el moment oportú i trenca una sequera que començava a ser preocupant. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, sí, així és una molt bona notícia aquest episodi de pluges que ha arribat a tot Catalunya i a més ho ha fet amb ganes. Va ploure durant moltes hores de manera abundant, continuada, sobretot la pluja més insistent a les comarques gironines i al voltant del Camp de Tarragona, entre mig matí i migdia, primeres hores de la tarda d'aquest dissabte. Acumulacions destacables de 20 a 60 litres per metre quadrat en moltes zones i fins a 100 o 120 litres per metre quadrat cap a l'Alt Empordà, una zona molt castigada per la sequera, però també registres importants entre la costa de Barcelona i Tarragona. Per tant, sens dubte, les coses, tot i parlar de sequera, es veuen d'una manera força diferent a pocs dies d'entrar a la primavera. I de moment aquesta tarda encara restes d'inestabilitat, tot i que el sol anirà guanyant terreny, clarianes, temperatures que es mantenen sense canvis i precaució encara amb el temporal de mar.
Són les 2:04.
RAC1 migdia.
L'atac rus a Ucraïna arriba a tocar de la frontera de la Unió Europea. El bombardeig aquest matí a una base militar a la regió de Lviv, a només 25 quilòmetres de la frontera amb Polònia, marca un nou punt d'inflexió en la guerra que va començar ara fa 18 dies. Segons fonts ucraïneses, hi han mort 35 persones i unes 150 han quedat ferides. D'aquesta manera, Vladimir Putin endureix la cruesa de l'atac contra Ucraïna, alhora que redobla el pols amb la Unió Europea i l'OTAN. I és que aquest bombardeig, el més proper a la frontera des que va començar la guerra, arriba poques hores després que els socis europeus deixessin clar que enviaran a Ucraïna totes les armes que calgui i que Moscou respongués marcant com a objectiu abatre els convois occidentals. Enviat especial de RAC1 a Medica, a la frontera de Polònia amb Ucraïna, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. L'atac a 6:45 del matí s'ha produït amb una trentena de míssils en instal·lacions militars, concretament al Centre Internacional de Manteniment de la Pau i la Seguretat. És un complex de maniobres militars molt gran, a 25 quilòmetres només de la frontera amb Polònia, concretament en la frontera de Korkova, que és la que queda just per sobre de la de Mèdica i que utilitzen bàsicament transportistes i vehicles privats. També és un pas de refugiats, tot i que la majoria passen per aquí, per Mèdica. El govern d'Ucraïna sosté que aquesta és la senyal que l'ha fet veure Europa que s'ha de decretar el tancament de l'espai aeri. És un extrem que la Unió Europea no vol perquè suposaria una provocació a Vladimir Putin. Això ho ha dit el ministre de Defensa a les xarxes socials. El d'Interior ho ha qualificat com una provocació de Putin per demostrar que no hi ha cap lloc segur a Ucraïna.
L'atac rus a l'Oest ha suposat un gir radical en la situació en una regió que fins ara s'havia escapat de les bombes i on s'han refugiat bona part dels desplaçats interns del país. Es calcula que a la ciutat de Lviv hi ha 1 milió de persones que han arribat des d'altres punts d'Ucraïna. Ara, amb les bombes molt més a prop, es plantegen si finalment traspassar també la frontera. Ho ha explicat el Via Lliure de RAC1, el periodista freelance desplaçat a Lviv, Ibai Arbiter.
Hi ha molta preocupació perquè fins ara aquí no hi havia hagut cap problema i moltíssima gent està internament desplaçada aquí. No és només els refugiats que se'n van, que volen creuar la frontera, sinó moltíssima gent, més d'un milió de persones que han vingut a Lviv a viure temporalment fins a decidir si volen anar-se a l'estranger o volen esperar aquí. I amb aquest apropament dels bombardaments, evidentment, se'ls fa molt més difícil aquesta decisió.
I mentre els atacs s'estenen per tot el país, les forces russes també augmenten la pressió a l'entorn de la capital de Kiev. La ciutat, fortament fortificada, resisteix. De fet, el que hi acabi passant pot ser determinant en la resolució del conflicte i l'exèrcit rus no ho tindrà fàcil. Ho ha explicat des de Kiev el periodista Ricard García Vilanova, també al Via Lliure.
L'única forma d'atendre Kiev és arrasar Kiev. Per al tipus de ciutat que és i perquè és una ciutat molt extensa, edificis molt alts, té, diguem, alts i baixos, és una ciutat molt defensable. És una ciutat que realment ja està en moltes ciutats assetjades i es veu que costarà molt, a menys que ja torno a insistir, que arrasin aquesta ciutat, no?
Això en aquests punts de l'oest i de la capital. Al sud també continuen els combats. A més de Mariupol, en les últimes hores hi ha hagut 9 morts a Mykolaiv per un altre atac aeri. Segons el Ministeri de Defensa ucraïnès, es tracta d'una ciutat clau de cara a evitar un futur assalt a Odessa, una ciutat situada una mica més cap a l'oest, tocant el Mar Negre i que fa dies que es prepara per l'ofensiva russa. Per cert que les autoritats ucraïneses han denunciat un nou segrest d'un alcalde, una ciutat situada a l'est del país. I se suma un altre presumpte segrest que va tenir lloc ahir en el municipi de Melitopol, al sud-est, i que va provocar la protesta de centenars de veïns de la població. I continuen les dificultats, això sí, en el funcionament dels corredors humanitaris. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha dit en un vídeo que ha publicat fa uns minuts a les xarxes socials que s'han aconseguit evacuar ja 125.000 persones de les zones en conflicte. Un dels punts que més preocupa és Mariupol, on hi haurien unes 400.000 persones atrapades.
Gairebé 120.000 persones han estat evacuades de les zones de conflicte a través dels corredors humanitaris. La prioritat és Mariupol, on hi ha gent atrapada i s'ha acabat l'aigua i el menjar. El comboi de subministraments humanitaris està a només 80 quilòmetres de la ciutat.
La situació al país és molt complicada. Hi ha 1 milió de persones sense gas ni calefacció enmig d'aquesta invasió, segons ha explicat l'empresa proveïdora de gas d'Ucraïna. Assegura que els treballadors estan intentant reparar els danys causats pels bombardejos, uns bombardejos que han fet mal en la infraestructura a ciutats com Donetsk, Lugansk o Mykolaiv.
RAC 1 migdia.
L'augment de la intensitat i de l'abast dels bombardejos russos fan que els ucraïnesos que s'han quedat al país es plantegin de nou si han de fugir. Fins ara, segons les dades que cada dia actualitza l'ACNUR, han deixat el país país gairebé 2.700.000 persones. D'aquestes, més de la meitat, 1.600.000, han sortit via Polònia. En aquest país, des d'aquest cap de setmana, l'entrada de refugiats queda per sota de les 100.000 persones cada dia. Tornem a la frontera amèrica, Jordi Armenteres.
Sí, el pas per les 8 fronteres que hi ha d'aquí, de Polònia amb Ucraïna, s'ha reduït a totes, menys aquesta, la de Mèdica, per on continuen creuant 30.000 persones cada dia. I des d'Ucraïna s'escull aquest punt, expliquen sobretot perquè se sap a l'altra banda de la frontera que hi ha molta ajuda humanitària i transports. Des d'aquí s'insisteix que la falta d'ajuda governamental, que si no hi ha ajuda de les administracions, la situació es pot agreujar molt. Agnès Witzkowska coordina una part dels voluntaris.
Ara mateix, aquí, el principal problema són les condicions higièniques, perquè només estem treballant voluntaris, majoritàriament de Polònia, però també de tota Europa. Però ens falten molts recursos. No volem ser només cooperadors voluntaris, sinó que hauria de ser tot el sistema administratiu que s'encarregués de mantenir les condicions higièniques correctes per tota la gent que està aquí.
Keep the standard of hygiene for all the people.
Ella mateixa fa una crida a conductors de tota Europa per distribuir refugiats. Avui ha entrat en vigor la llei polonesa que legalitza els ciutadans ucraïnesos amb permís de treball i accés a la sanitat pública.
Molts dels que han fugit, però, s'estan traslladant a diferents punts d'Europa. A Catalunya, aquesta mitjanit ha arribat un avió amb 220 persones. Una seixantena dels refugiats ja són a Badalona, acollits principalment per famílies, però també per la Creu Roja. 70 han anat a Manresa i un grup més petit s'ha desplaçat cap a Guissona. Una vuitantena han viatjat en el mateix avió cap a Madrid. Un altre grup, al final, una vintena, han anat, com dèiem, cap a Guissona, on hi viu una de les comunitats ucraïneses més gran de tot l'estat, Adrià García.
Des de l'inici de la invasió, Guissona ja n'ha rebut prop de 150. La majoria són persones que s'estan a cases de familiars, amics o bé pisos cedits per particulars, tot i que, segons l'alcalde Jaume Ars, la capacitat d'acollida del municipi ja està al límit.
Tenim reservades aquelles estades, aquelles estances, no?, que seran més ja per nombre més elevat de refugiats, que podrien ser unes escoles, unes cases parroquials, però sí que és veritat que ara Guissona ja està en els seus màxims de cabuda de possibles refugiats, però sempre reservem aquells espais que ens puguin donar pues, sortida en aquest degoteig que anirà arribant en els propers dies.
És per això que l'alcalde fa una crida als pobles del voltant perquè cedeixin espais als refugiats. De fet, alguns com Biosca o Ivorra ja ho estan fent i d'altres com Cervera o Balaguer s'han ofert a fer-ho d'ara en endavant.
Precisament des de fa una mica més d'un parell d'hores, el president espanyol Pedro Sánchez i els presidents autonòmics, incloent-hi Pere Aragonès, debaten com afrontar l'impacte de la guerra d'Ucraïna i l'acollida dels refugiats. Ho fan a la conferència de presidents que es fa a l'illa de la Palma, a les Canàries, i que s'allargarà fins ben entrada la tarda. Enviada especial de RAC1 a la Palma, Núria Torrents, bon dia.
Bon dia. Una reunió que aborda com a tema principal la resposta conjunta a la crisi amb Ucraïna. A hores d'ara, segons apunten fonts de Moncloa, Pedro Sánchez hauria demanat a tots els presidents la màxima unitat. El president espanyol, que també ha posat sobre la taula l'acollida de refugiats, demanant un pacte solidari en el repartiment entre les comunitats.
Un acuerdo para que organicemos la solidaridad y, por tanto, que coordinemos, que colaboremos y que cooperemos en la acogida de refugiados y refugiadas que ya está recibiendo España, como otros muchos países, ante la mayor crisis humanitaria que va a vivir Europa, que está viviendo Europa después de la Segunda Guerra Mundial.
Sobre la proposta del PP d'una baixada general dels impostos per afrontar també la crisi econòmica i energètica, de moment Moncloa no vol avançar res, asseguren que es mantindrà la rebaixa fiscal sobre els sectors afectats, com són l'energia. Més enllà de la guerra, es preveu que en l'ordre del dia també es parli de la pandèmia i dels fons europeus, tot plegat en una trobada que s'allargarà fins ben entrada la tarda.
Com ho dèiem, una reunió a la qual aquest any sí que hi ha assistit Pere Aragonès, ho ha justificat per l'excepcionalitat del moment arran de la crisi a Ucraïna. El president diu que al seu torn de paraula li invertiran demanar un paquet de mesures per l'acollida de refugiats.
Avui és una situació excepcional i per això Catalunya avui som aquí per defensar una resposta conjunta amb la màxima col·laboració davant de la crisi d'Ucraïna, per l'acollida de refugiats, per actuar també amb la màxima celeritat davant de les conseqüències econòmiques que està tenint per molts sectors de les nostres economies i, evidentment, també és imprescindible que s'articuli un fons econòmic per les comunitats autònomes.
Era la previsió del que explicaria que feia Pere Aragonès abans d'entrar a aquesta reunió. Doncs bé, ja ha fet la seva intervenció demanant aquest suport per poder fer front a la crisi d'Ucraïna, traslladant al president espanyol i a la resta de presidents autonòmics doncs fins a 20 propostes per actuar en aquest sentit. Aragonès, que per cert ha fet el buit al rei i a la fotografia de família amb la resta de presidents, tot i això és el primer president de la Generalitat que assisteix en aquest format de reunió en els últims 10 anys.
RAC1 migdia.
I l'escalada de preus energètics accentuada per la guerra d'Ucraïna pot estar tocant sostre. Segons apunten els experts del CSIC, els combustibles i l'electricitat han arribat al preu màxim. Tot i això, alerten que la manca de recursos comença a ser preocupant i adverteixen que l'única solució podria ser el racionament.
El doctor en física i investigador del CSIC, Antonio Turiel, alerta que la guerra d'Ucraïna ha accelerat un possible desabastiment de recursos que podria arribar en les properes dècades. Apunta que l'extracció tant del gas com del carbó i el petroli han tocat sostre. És per això que insta a prendre mesures urgents, com és el racionament. Ho ha dit el Via Lliure de RAC1.
Si fiques una guerra pel mig, ja tot es fa molt més complicat, i aquí sí que has de plantejar-te mesures d'emergència, perquè la situació es pot complicar molt ràpidament.
Mesures d'emergència de quin tipus?
Racionament. Ja està passant per tot arreu el món, eh? O sigui, fixa't que, per exemple, a Turquia han estat una temporada llarga que només tenien electricitat 3 dies a la setmana, eh? I tenim a la Xina, a la Índia i a Sud-àfrica apagades rotatòries contínuament, que això és una manera de racionar l'electricitat.
Turiel assegura que els preus de l'electricitat o el petroli podrien haver arribat al seu pic momentàniament degut a les mesures d'alguns països. En canvi, assegura que el preu del gas continuarà pujant encara les properes setmanes. Dependrà de com evolucioni el conflicte entre Rússia i Ucraïna, el principal productor de gas en el món.
L'única manera que hi ha de prescindir del gas de Rússia, que és el primer exportador de gas del món, seria una reducció brutal de consum. El consum implica una destrucció econòmica, implica paràlisi de l'activitat industrial que depèn del gas, fer aquesta cosa, o sigui, no hi ha manera de substituir-ho per d'altres, o bé, bueno, pues...
Turiel adverteix, però, que el recurs que més preocupa és el dièsel, ja que les reserves mundials estan a hores d'ara sota mínims.
I una derivada d'aquest increment dels preus dels carburants són les fórmules alternatives per poder desplaçar-se de forma més econòmica. Una de les que en els últims anys ha anat creixent i que ara fa un pic és el car sharing, o el fet de compartir cotxe amb altres persones que han de fer la mateixa ruta. Plataformes com BlaBlaCar asseguren que arran de la pujada dels preus dels carburants han registrat un rècord d'inscrits. A més, cada vegada són més els que s'organitzen a través de les xarxes socials, de grans grups de WhatsApp, per compartir viatge i estalviar en benzina. Joan Torres.
BlaBlaCar explica que l'última setmana hi ha hagut més publicacions que mai a la plataforma. Ho ha explicat a RAC1 Florent Van Worth, director d'operacions de BlaBlaCar a Espanya i Portugal.
Des del lunes s'han publicat ja més de 200.000 viatges en tota Espanya, lo qual és una xifra rècord, i més comparant con un mes de marzo, que tampoc és temporada alta. Però, además, tenemos a muchos conductores nuevos, ¿no?, que se unen a la plataforma, pues, motivados por los precios de la gasolina que se han disparado últimamente.
En la mateixa línia, cada vegada són més els que s'organitzen a través de xarxes com WhatsApp per compartir cotxe. Alguns d'ells han explicat a RAC1 que el car sharing l'utilitzen majoritàriament els joves i que per això s'acostuma a utilitzar per rutes que connecten ciutats universitàries o diferents punts del país amb la capital, Barcelona.
I els administradors de finques, aquesta no és l'única despesa que es dispara, avisen que aquest augment generalitzat de preus afectarà directament les despeses de comunitat. Pugen la llum o l'ascensor, però també els preus del servei de neteja o de porteria. Anna Pujol.
El Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida assegura que la situació és molt incerta, però que els comptes de l'escala pujaran com a mínim un 5% respecte a les que s'han pagat durant fins ara. Ho ha explicat l'assessor jurídic del Col·legi, José María Aguilar, a RAC1.
Aquest any 2022 és horrorós. Què ens trobem? Que ni el 20 ni el 21 vam fer juntes de propietaris perquè no es podien fer per culpa de la pandèmia. Per tant, els propietaris estan pagant quotes aprovades en l'any 19. Uns imports molt reduïts que, en respecte a l'any 2022, no tenen res a veure. O sigui que moltes quotes, vull dir, quasi es tindran que duplicar.
Algunes comunitats de veïns ja han passat a l'acció per començar a reduir la despesa, per exemple, eliminant la calefacció central o reduint la jornada dels porters.
I una última hora que acabem de saber, també relacionada amb la guerra ucraïna, ha mort un periodista del New York Times en un atac rus a la ciutat de Kiev. Es tracta de Brent Renaud, de 51 anys, videoperiodista d'aquest mitjà nord-americà, que ha mort en un atac, com dèiem, per, segons algunes fonts, un tret. No ha estat l'única víctima. També hi ha hagut un altre periodista que ha pogut sobreviure i l'han portat a l'hospital.
RAC 1 migdia.
Doncs mentre Pere Aragonès és a la Palma, el seu partit ha debatut avui l'estratègia independentista de futur. Oriol Junqueras assegura que la negociació entre Catalunya i l'Estat existirà segur, encara que només sigui per acordar els termes de la separació. Ho ha dit a la clausura de la Conferència Nacional que Esquerra ha fet aquest cap de setmana per reafirmar l'aposta per la taula de diàleg. A l'Hospitalet de Llobregat, Marc Martínez Amat, bon dia.
Bon dia, on Oriol Junqueras amb crosses, perquè ha explicat que fa pocs dies l'han operat del genoll. Ha fet un discurs vehement defensant l'aposta dels republicans per asseure's a negociar amb el govern espanyol. Està convençut que el procés sobiranista acabarà per aquí tard o d'hora.
La negociació hi acabarà sent segur, encara que només fos per decidir el repartiment dels actius i dels passius entre la nova república naixent i el regne d'Espanya. Existirà, segur, encara que només fos per negociar en quines condicions ens incorporem en el concert de les nacions lliures del món.
El president d'Esquerra també assegura que la construcció de la República Catalana és indestriable del respecte als drets humans i ha criticat els que ignoren que Catalunya és plural.
En aquesta conferència, les bases d'Esquerra han aprovat l'estratègia del partit amb un 97% dels vots, un text que insisteix a negociar amb l'Estat l'autodeterminació i l'amnistia i que també reclama un calendari.
Si l'estratègia diu que hi ha una oportunitat d'obrir una negociació per resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya amb un diàleg sense condicions, les bases d'Esquerra han afegit en el text que perquè aquesta negociació sigui creïble cal que tingui una metodologia clara i un calendari acordat de reunions que es pugui complir i que dels acords que en surtin se'n doni retorn a la ciutadania i a la militància. També diu aquest text que no renunciaran a cap instrument democràtic per arribar a la república i esmenta des d'accions de desobediència política i social fins a accions de desbordament democràtic per fer possible el dret a l'autodeterminació. Els militants hi han introduït, si fos necessari, apel·lant a organismes externs com la Unió Europea, el Consell d'Europa o l'ONU.
I mentre Pedro Sánchez i els presidents autonòmics estan en aquesta reunió centrats en com enfocar la crisi d'Ucraïna, avui fa just 2 anys d'aquest moment.
Para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. El Consejo de Ministros Extraordinario...
És Pedro Sánchez en aquella compareixença famosa al Palau de la Moncloa el 13 de març del 2020 anunciant que es decretaria l'estat d'alarma i el confinament domiciliari a tot l'estat a partir del dia 15. Des de llavors, la pandèmia ha deixat prop de 27.000 morts a Catalunya. Després de 2 anys, però, avui la situació és molt diferent. Tot i que encara hi ha casos, en les últimes hores se n'han confirmat 1.166, els ingressats als hospitals són cada cop menys. Per primera vegada, des de fa 3 mesos, des de mitjans de desembre, hi ha menys de 1.000 persones hospitalitzades en Covid. Ara són 987, de les quals 134 es troben a l'UCI. Pel que fa als indicadors epidemiològics, avui baixen tots, l'R, la velocitat de contagi, torna a l'1, i la incidència acumulada se situa en els 636 casos per cada 100.000 habitants.
RAC 1 migdia amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
I fa uns minuts només que les jugadores del Barça han rebut el títol de campiones de Lliga a la gespa del Johan Cruyff.
Després de superar el Real Madrid per 5-0, és la 7a Lliga per l'equip femení, la 3a consecutiva avui amb el guió perfecte. Guanya la Lliga a casa contra el Real Madrid i fent una maneta.
Atenció, Alexia, al balcó de l'àrea, la juga dintre per Jenny Hermoso. Oh. I ara sí, gol, 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 gol del Barça, gol de Jenny Hermoso, el cinquè, la maneta al Madrid, és gol del Barça, és el cinquè gol.
L'àrbitre que es mira el rellotge, l'àrbitre que xiula al final, campiones de Lliga, el Barça és el campió de Lliga 2021-2022. El Barça guanya la 7a Lliga de la història del club.
Partit històric que hem viscut a RAC+1. Anem cap a l'estadi Johan Cruyff. Hola, Laia Coll, bon dia.
Hola, bon dia.
Marc Andrés, bon dia.
Bon dia.
Laia, quina és ara mateix la fotografia a l'estadi Johan Cruyff o als budells? Perquè crec que ja has baixat cap a la sala de premsa.
De moment encara tenim una visió del terreny de joc i la fotografia ara mateix és una fotografia familiar de les jugadores i el cos tècnic del Barça, que tot just acaba de guanyar la 7a Lliga, o acaba de fer de forma matemàtica, doncs encara fent-se algunes fotografies amb petits ja grups amb la copa que les acredita com a campiones de Lliga, i ha pràcticament a les graderies que no queda ningú, encara algun aficionat intentant esperar per a veure si té oportunitat de fer-se fotografia amb alguna de les jugadores, però ara ja ambient familiar aquí al Johan Cruyff. després de celebrar el que és el segon títol d'aquesta temporada. El primer va ser la Supercopa d'Espanya. Avui ha caigut ja de forma matemàtica la Lliga.
Festa completa, segurament el guió l'hagués signat absolutament tothom, i hem de dir que la golejada podria haver estat més àmplia, més escandalosa, perquè el conjunt de Jonathan Giraldez li han anul·lat dos gols per fora de joc que haurien d'haver pujat al marcador.
Doncs sí, especialment el primer, que ha estat per un fora de joc que ha assenyalat l'àrbitre, però difícilment era fora de joc aquella jugada. Un gol que hauria suposat l'1-0 no ha arribat. El Barça però ha dominat els 90 minuts, ha dominat des de l'inici, és cert, però que el primer gol ha costat d'arribar perquè no ha arribat fins al 42 amb un xut pràcticament des de fora de l'àrea d'Alexia, que ha tocat amb una jugadora rival i ha acabat entrant al cap, però de dos minuts d'Alexia Putellas, la capitana de l'equip, la millor jugadora del món, ha fet gala de la seva qualitat amb un golaç que suposava el 2-0 per arribar al descans. El guió ha seguit sent el mateix a la segona meitat, amb un Barça que era dominador, que continuava atacant i atacant, i en aquesta segona meitat doncs han arribat els gols de Patri, un autèntic golaç des de fora a l'àrea, la migcampista que ha fet un partidàs un dia més. El quart gol ha estat en pròpia porta, i el cinquè, com ara escoltàvem, de Jenny Hermoso, que ha pogut arrodonir aquest migdia aquí al Johan Cruyff una maneta al Madrid, sens dubte la millor manera de celebrar una Lliga, una maneta a la Terrival, quan parlem d'en quant a clubs, perquè el futbol femení, no oblidem que el Real Madrid és un club que té una existència de només fa dos anys, però la rivalitat aquesta entre clubs doncs sempre ho fa especial, i a més poder celebrar una Lliga a casa com és celebrar-ho aquí al Johan Cruyff.
Amb 5.430 espectadors, que és nou rècord d'assistència a l'estadi en un partit oficial.
Sí, per molt poquet, per molt poquet, perquè també estàvem al voltant d'aquesta xifra. De fet, 17 persones menys van assistir el dia de la presentació, el dia de l'estrena aquí al Johan Cruyff, que va ser contra el Tacón, el que era abans el Real Madrid, però avui per 17 persones hem aconseguit superar aquest rècord, establir un nou rècord d'assistència. És cert que ara ha acabat sortint el sol, que fa un prou bon dia aquí al Johan Cruyff, però que la prèvia ha estat passada per aigua. Jo crec que això ha fet desllir una mica la diada, perquè el Barça ho tenia tot absolutament preparat perquè avui celebrés aquest títol de Lliga. De fet, hi havia una opció de fer-ho ahir per passiva, però la Real Societat va guanyar. Per tant, avui el Barça havia de fer la feina aquí a la gespa, que era el que les jugadores volien, s'ha acabat fent, i abans del partit hi ha hagut un mosaic amb unes samarretes amb els colors del Barça i també amb els colors de Catalunya, doncs que hem vist que ha fet goig aquí al Johan Cruyff, amb aquestes més de 5.000 persones que no s'han volgut perdre aquesta diada especial.
Ambient esplèndid, i al final tot plegat ha acabat amb festa. Marc Andrés, el Barça, ho havíem dit a la prèvia, arribava amb baixes, el Madrid en creixement, i ni així hi ha hagut partit.
No, és que és completament el que dius. És veritat que la Laia deia que el primer gol ha costat d'arribar, però és que realment en aquest espai que el partit ha anat 0-0, el Real Madrid ha tingut una ocasió i ha estat una pèrdua del Barça en sortida de pilota, però és que només n'ha tingut una, i a la resta del partit gairebé no s'ha acostat a la porteria de Sandra Panyes. És que el Barça ha dominat completament, i al final hem vist el guió al qual aquest equip de Jonathan Giraldez ens té acostumats, que és anotar l'1-0, anar a buscar el segon, el tercer, fer el tercer, anar a buscar el quart, i així anar sumant. Avui doncs el partit ha acabat 5-0 en el que ha estat una nova exhibició, i al final els números del Barça a la Lliga doncs parlen per si sols. 24 victòries en 24 partits, 136 gols a favor, només 6 en contra, i una dada que hem donat a la transmissió, que és que en tota aquesta competició de Lliga només 11 minuts només el Barça que ha anat per darrere en el marcador. És una absoluta barbaritat.
I ara segurament l'objectiu de la Lliga serà acabar amb el ple de victòries. Vaja, es fa molt difícil pensar que no ho aconseguirà l'equip de Jonathan Giraldez. D'aquí a 9 dies, la Champions, tornarem a veure aquest Barça-Madrid, primer partit a Madrid, després al Camp Nou. Però clar, després del que hem vist avui, és que el Barça és hiper-mega favorit.
Sí, completament. És que al final pots parlar que el Madrid tenia una baixa important, que és la de Claudia Zornoza, que per mi és la futbolista capital al centre del camp del Madrid, però clar, és que després et poses a mirar que al Barça li faltava Irene Paredes a la defensa. Té tres jugadores amb una lesió al lligament que n'han creuat d'un dels genolls. Té Ochoa a fora, la màxima golejadora aquesta temporada. Té a Marion a fora, que sempre ha estat important. Té Lique Martens, que va ser capital per guanyar el Paris Saint-Germain i per guanyar la final contra el Chelsea. És a dir, a aquest Barça li falten moltíssimes jugadores vitals, i tot i així avui s'ha exhibit contra el que és el seu rival als quarts de final de la Lliga de Campions. Potser a ser en Valdebebas el partit costa una miqueta més, però jo crec que qualsevol resultat que no sigui una victòria del Barça podem parlar sense cap mena de dubte de sorpresa.
I ens ha creat molt l'atenció la celebració del 5-0 de Jenny Hermoso, reivindicativa la celebració, posant-se el dit índex als llavis, fent el gest de silenci i assenyalant-se l'escut del Barça. Imagino que en relació a la seva renovació i els rumors que apuntarien que el Madrid estaria interessat en incorporar-la.
Sí, al final és una jugadora que acaba contracte aquest estiu, que semblava fet fa uns mesos, que ara sembla que tot s'ha refredat una mica més, però sobretot el dit a la boca jo penso que és per algunes situacions que ha viscut a les xarxes socials, on diferents persones han criticat a la jugadora de Carabanchel i ella directament ha contestat, ha respost a aquests tuits i bé, deixant una mica clar que per molt que només respongui a una, sembla que està atenta a tot el que es diu d'ella a les xarxes socials. Per tant, jo crec que aquestes xarxes socials que últimament l'estan criticant bastant perquè no està passant, crec que és una evidència, pel seu millor moment, doncs avui amb aquest gol ha volgut acallar les crítiques i ha volgut enviar un missatge que ella és del Barça, que ella vol ser blaugrana aquesta temporada i per moltes més.
Ganes, no?, les jugadores del Barça de celebrar-ho, Laia. Crec que encara en veig algunes sobre la gespa, vol dir que potser les rodes de premsa potser no seran immediates.
No crec que siguin immediates, perquè de moment aquí a la zona, a la sala de premsa, no ha aparegut ningú. Compareixerà el tècnic Jonathan Giraldez i una de les jugadores, però de moment aquí no es mou res, per tant haurem d'esperar per saber ja una mica més en fred què en pensen les campiones d'aquesta lliga. Com tu deies, moltes encara continuen fent-se fotografies sobre la gespa del Johan.
Doncs mira, escoltarem unes primeres de valoracions a peu de gespa, de fet els discursos, perquè després de guanyar la lliga ja Alexia Putellas ha aixecat el títol molt ràpid, chapó per l'organització, i després d'aixecar el títol feia aquest discurs cap als aficionats.
Moltes gràcies a tots, moltes gràcies per com heu animat no només aquest partit, tota la temporada. Ara venen els mesos importants, us necessitem a tots perquè volem que aquesta sigui la primera però no l'última. Anem a per totes, visca el Barça!
I discurs també del tècnic Jonathan Giraldez.
Ja la tenim aquí! Primer de tot, m'agradaria reconèixer al grup de jugadores, a tots els membres de l'estaf, per tota la feina feta fins ara. El reconeixement és aquest títol i volem més. Un fort aplaudiment per tots, sisplau. Especialment a les jugadores que estan lesionades i des de fora del camp ens han ajudat per aconseguir aquest ritme competitiu que volem. Fora aplaudiment per elles! Avui ha de ser un dia de celebració. Demà ens aixecarem amb més força per aconseguir guanyar tots els títols possibles. Visca el Barça! Visca Catalunya!
Una altra veu a peu de gespa ha estat la d'Aitana Bonmatí a TV3.
Ens ho mereixem per tot el treball i tot l'esforç que hem fet durant aquests anys. Que seguís.
Què significa haver guanyat per fi una casa, una lliga a casa davant l'afició?
Ho dèiem, teníem l'oportunitat, depenia de nosaltres, els altres anys no ha depengut de nosaltres i és moment per celebrar-ho més que mai. Donar les gràcies a tothom pel suport de sempre i gràcies a ells també hem aconseguit això.
Ha costat marcar, els gols han arribat al final de la primera part, però al final maneta contra el Real Madrid. Us esperàveu una golejada avui?
No sé si ens ho esperàvem o no, però el nostre objectiu sempre és guanyar i com més gols millor. Volem que aquest camp sigui sent un fortí i així ho segueix sent, no?
Pròxim repte a la Champions, també vindrà la Copa de la Reina. Objectiu, guanyar-ho tot aquesta temporada?
I tant, l'ambició és màxima, cada any el mateix i seguim amb més, queda molt camí encara.
I també Joan Laporta, el president blaugrana a Barça TV.
Una primera part molt competida, que ha tingut que obrir la llauna a l'Alexia, però guanyar aquesta lliga amb 136 gols a favor, només 6 en contra, realment és espectacular. És espectacular el que fan aquestes futbolistes que ens tenen bueno, emocionats, perquè la manera que tenen de jugar, el sacrifici, el físic que tenen. Felicitat també al Jonathan i tot el seu equip tècnic, perquè han mantingut el nivell, i això és molt important. Era el gran repte que teníem aquesta temporada, de mantenir aquest nivell que fa que sigui divertidíssim veure jugar a futbol, però i a més guanyen, no? I la Lliga és molt important, és la competició de la regularitat i vaja, jo crec que en fi, que podem estar molt satisfets. Veritablement el sostre se'l fixen elles, eh? En aquest sentit, doncs, és per lluar aquesta temporada ja només aconseguint la Lliga, però en volen més, tots en volem més, perquè aquest equip, la veritat és que ja et dic, emociona i està demostrant que és el millor equip del món.
24 partits, 24 victòries, un resultat habitual en el futbol masculí, aquell 5-0 amb Joc en Ruiz com a jugador, com a entrenador, 5-0 amb Pep Guardiola. Molta gent del planter que avui acabat jugant, molta gent del planter a la banqueta, moltes lesionades, però tot i això no s'ha notat. És a dir, estan a per totes, volen aquesta excel·lència que vostè reconeix al món del futbol, no és gens fàcil d'arribar i mantenir-se durant tantes setmanes.
Això és el més difícil, Xus, i realment el que es valora és això, no? El poder-se mantenir a l'èxit. A més, buscant l'excel·lència d'aquest sistema que tenim de jugar a futbol, que és l'estil genuí de jugar a futbol que té el Barça, amb totes les seves divisions i amb tots els seus equips. I la veritat és que és molt, molt bonic, és una bonica història del Barça. Avui hem tingut el plaer d'estar amb les pioneres del futbol femení i estan orgullosíssimes de tot el que estan veient en aquest equip, no? Aquest equip està ple de valors i a més, doncs, ple de talent i d'esforç. I això, doncs, és d'aplaudir i és de valorar.
Doncs Joan Laporta, Aitana, Giraldez i Alexia, després d'haver guanyat la Lliga amb un 5-0 al Real Madrid. Ara pendents de la roda de premsa, Laia, quan aparegui Jonathan Giraldez i no sé si també alguna jugadora, ens avises i l'escoltem. Fins ara!
També sortirà Alexia Putellas.
Doncs mira,
la capitana no tardarà molt en aparèixer aquí, l'entrenador i la capitana, us aviso de seguida.
Perfecte. Marc Andrés, fins ara!
Fins ara!
L'equip femení ha fet la feina aquest migdia. El vespre serà el torn de l'equip masculí, que a les 9 jugarà al Camp Nou contra Osasuna. De seguida en parlem amb la Marta Ramon. Abans, però, actualitzem alguns resultats d'aquesta hora amb el Jaume Molló, perquè, per exemple, primera divisió masculina, tenim en joc des de les dues partit a Vallecas.
Sí, està jugant el segon classificat de la Lliga, el Sevilla, Rayo 0, Sevilla 0, minut 35 de la primera part, un 0-0 enganyós, perquè ha tingut dues opcions molt clares el Rayo Vallecano, d'elles l'ha acabat estavellant Sergi Guardiola al travesser, hi ha hagut un gol anul·lat a Rafa Mir per unes mans que no queda molt, molt clares realment si la pilota ha tocat o no el davanter del Sevilla, per tant opcions pels dos equips, Rayo 0, Sevilla 0, recordo el Sevilla a 8 punts del Real Madrid.
També un partit a segona divisió.
Sense gols, 35 de la primera part, Burgos 0, Real Societat B 0.
I està jugant el PSG després del desastre del Santiago Bernabéu entre setmanes.
Sí, un partit de més protagonisme pel que envolta la gespa que no pas pel partit en si, que l'està guanyant l'equip de Pochettino per 3 gols a 0 als Girondins de Bordeus. 32 de la segona part, Mbappé ha marcat el primer, Paredes el segon, Neymar el tercer, i abans del partit hi ha hagut xiulets per tots els jugadors del PSG quan han anunciat els seus noms per megafonia, quan han sortit també a escalfar-se, i l'únic que ha estat aplaudit ha estat Kylian Mbappé. Podem escoltar la seqüència de la presentació d'Mbappé, Neymar, Messi, Pochettino. I Pochettino.
Que pel que escolto, diuen el nom i l'afició ha de dir el cognom,
sí,
no?
Sí, vaig, sí.
Que bé, ni Messi ni Neymar.
No, només han respost sí, Mbappé.
Quan
han dit
sí,
Kylian, han respost Mbappé. Per cert, el PSG, 15 punts d'avantatge al Nice, al capdavant de la Lliga Francesa. També tenim en joc un partit a Itàlia, que de fet ha acabat ja, Fiorentina 1, Bologna 0.
En rugby, avui era un dia marcat al calendari per la selecció espanyola, que podia classificar-se pel Mundial de França del 2023 si derrotava Portugal La central de Madrid ho ha aconseguit?
Sí, ho acaba d'aconseguir. De fet, a finalitzar fa uns minuts, l'Espanya 33, Portugal 28.
Doncs Espanya, que jugarà aquest Mundial de l'any vinent. En tenis, aquesta matinada, Paula Badosa ha debutat amb victòria Indian Wells.
Sí, l'empordanès ha superat per 2-16-0 la xeca Martinkova. També ha passat la valenciana Sara Sorribes. En el quadre masculí, Rafa Nadal va fer una de les seves remuntades per superar Sebastián Corda i plantant-se a la tercera ronda d'aquest Masters 1000. Perdia 5-2 al tercer set i se'l va acabar enduent al tiebreak. També han passat ronda Bautista i Alcaraz, que s'enfrontaran demà en aquesta tercera ronda. Shapovalov, que va eliminar l'andalús Davidovich en 3 sets, a més de Sinner i Tsitsipas. Avui juguen Zverev, Rublev i s'enfronten l'asturià Carreño i el mallorquí Jaume Munar.
I en pàdel, dia de finals de la prova del World Padel Tour a Reus.
Sí, tothom esperava la victòria de la jugadora de casa, de Lari Sánchez, però han tornat a perdre una final contra la número 1. Són 8 finals i només una victòria per la reusenca i Paula José María. Avui en 3 sets ho han lluitat, però finalment Alejandra Salazar i Gemma Triay, la parella número 1, ha guanyat el torneig femení. En homes, derrota de la parella número 1, Lebron Galán, en 2 sets contra els argentins Tàpia i Sanio Gutiérrez.
I s'han acabat els Jocs Paralímpics de Pequín amb la Xina encapçalant el medaller amb 61 medalles, 18 d'elles d'or, seguida d'Ucraïna amb 29 metalls, 11 d'or i del Canadà. La delegació espanyola no ha pujat al podi cap vegada per primer cop des de Innsbruck de l'any 1984. Del Barça femení al Barça masculí, aquest vespre a les 9, Barça o Sassuna. Per cert, que l'equip blaugrana, que ve d'arrencar la jornada tercer, podria saltar la gespa fora dels llocs de Champions si el Betis, a partir d'un quart de 5, guanya el seu partit a casa contra l'Atlètic Club. Per tant, és un partit important, no pot fallar el Barça a casa abans d'una setmana intensa amb la tornada dels vuitens contra el Galatasaray i el clàssic al Santiago Bernabéu. Marta Ramon, hola, bon dia.
Hola, bon dia.
El Barça, que vol continuar mirant amunt a la classificació de la Lliga i tornar a marcar gols després del partit gris que vam viure dijous, l'empat a 0 contra el Galatasaray.
Sí, el Barça, concentrat des de fa una estona en un hotel a les rodalies del Camp Nou, afronta el partit contra Osasuna amb ganes de deixar enrere el mal regust de l'empat a 0 davant el Galatasaray. Per fer-ho, recupera Gavi, que torna després de sanció a l'Europa League, i Dani Alves, que no està inscrit a la competició europea, perd Nico, que no hi serà per sanció, i amb els focus posats en Eric i Araujo. Tots dos centrals estan apercebuts a una setmana del clàssic al Bernabéu. Xavi remarca la importància de mantenir la intensitat, un concepte que ja va repetir dijous en el postpartit. No poden relaxar-se.
Sí, jo crec que les dues coses. Ells també, el bloc baix, bloc mig, costa de generar més ocasions, ells defensen molt bé. Osasuna, per exemple, que Galatasaray va estar en un nivell defensiu que no li havíem vist quan vam analitzar el seu equip, no? I bé, van estar extraordinaris. Al final, bé, el que costa jo crec que és obrir la llauna moltes vegades, no? De dir, fas un gol a la primera i això canvia el partit. Però bé, la intensitat l'hem de mantenir. El que no pot ser és que ens guanyin per intensitat, no? No pot ser. Aquests valors els hem d'anar mantenint, no? És una base que ja hem tingut, que la tenim i no la podem baixar en aquests moments.
Un Xavi que va tornar a subratllar la feina que està fent Ronald Araujo per millorar la sortida de pilota des del darrere després de no passar l'examen davant del Galatasaray. El Barça buscarà la quarta victòria consecutiva a la Lliga, un triomf per confirmar la progressió positiva de les últimes setmanes, 6 triomfs i 2 empats l'any 2022, amb un nivell de joc creixent que necessita més impulsos i fugir de possibles frenades. Intentarà impedir-ho un Osasuna que és 11è a la classificació amb 35 punts i ve de guanyar a casa el Villarreal, si bé cerca abans venia de perdre dos partits seguits, a casa contra l'Atlètic de Madrid primer i després al camp de la Reial Societat. Els de Iagoba Arrasate, que ha renovat aquesta setmana, arriben al Camp Nou amb la baixa per sanció del Ximi Ávila.
Baixa important al conjunt navarrès. Quina és l'aposta del Departament d'Alineacions per aquest Barça Osasuna?
Són dies d'anar introduint canvis per oxigenar jugadors, tenint en compte l'exigència del calendari imminent, ho deia ahir Xavi, i avui, per exemple, pot descansar Pedri al mig del camp. El Barça podria sortir amb Ter Stegen a la porteria, amb Alves, Piqué, Eric i Alba a la defensa, amb Busquets de pivot, amb Gavi i De Jong completant al mig del camp i al davant amb Adama, Aubameyang i Ferran Torres.
I qui xiularà el partit?
De Burgos, Bengoetxea, i al bar hi haurà Iglesias, Villanueva. A l'hora del partit es preveuen uns 12 graus de temperatura i el cel ennuvolat, sense pluja.
Doncs tots els elements sobre la taula, els del Barça jugar RAC1, que s'hi posaran a les 8, una hora abans del partit, com sempre. Marta, moltíssimes gràcies.
Fins després.
Partit que ara ens analitza el Marc Guillén.
Després d'encallar-se contra el Galatasaray, avui el Barça té una revàlida important per demostrar que sap atacar bé, que té efectivitat, que sap obrir la llauna davant de defenses tupides i difícils com la que serà avui la de l'Osasuna. El Barça necessita dosis de talent, imaginació als metres finals, i això es tradueix en la parella Ferran Torres o Aubameyang, els dos jugadors més talentosos de la davantera blaugrana que no han començat d'inici ni contra l'Elx ni el Galatasaray. Per tant, jo avui veig Ferran i Aubameyang tornant a ser titulars al Barça, com també veig Eric de titular, en part per protegir Araujo d'una possible sanció que no el deixés jugar contra el Real Madrid, i perquè en part Eric García, amb la seva sortida de pilota, avui pot ser important davant d'un Osasuna que destaca per la defensa, per la intensitat. Pot ser que pressioni l'Osasuna de Rasat en algun moment, però m'imagino sobretot bloc baix, però un joc tàctic ben treballat, perquè l'Osasuna destaca per la defensa, destaca per encaixar poc, i això sí, marcar poc també. L'Osasuna és limitat ofensivament, farà joc directe, saber jugar una mica per les bandes, centrar pilotes, però tenen les idees clares. Per tant, el Barça haurà d'estar d'espera, haurà d'estar ràpid, i sobretot aquest punt d'efectivitat, d'imaginació als metres finals, que es necessitarà tant. Avui el Barça ha de recuperar sensacions, afilar punteria pels dos partits d'entitat de la setmana vinent.
Sí, setmana realment intensa i important pel Barça. Per cert, fa uns minuts, Joan Laporta ha parlat a TV3 en el marc de la celebració del títol del Barça femení, i ha parlat de Haaland, de la possible incorporació del davanter als propers mesos. Això és el que n'ha dit el president blaugrana.
Nosaltres estem reforçant la plantilla per l'any que ve. El Mateu Alemany, el Jordi i tota la secretaria tècnica estan treballant per aconseguir-ho. Hi ha incorporacions que la veritat és que jo entenc que la gent estigui il·lusionada, però són molt difícils, perquè són operacions que nosaltres, mira, ni que tinguéssim l'economia millor, crec que hauríem de fer segons quines operacions. Hem de posar-li criteri i certa racionalitat a tot aquest món del futbol. Estem per gestionar bé un club de futbol, que és el Barça, que estem en uns moments que, bé, si ja anem millorant, encara no s'ha solucionat, no s'ha revertit la situació econòmica, i per tant això és la prioritat, i conjuminant-ho amb el tema d'anar fent un equip cada vegada més potent. Aquí estarem a totes, però no farem cap operació que veiem que posi en risc la institució.
Doncs document molt interessant. Diu que són operacions molt difícils. La primera vegada segurament que el president blaugrana baixa el suflé sobre la incorporació d'Erwin de Haaland. Vaja, segur que no serà l'última declaració de Laporta sobre Erling Haaland, però haurem d'anar seguint, però avui és la primera vegada que realment rebaixa les expectatives. Parlem del Real Madrid. El Real Madrid, que tancarà la jornada demà, visitarà el Mallorca, Quim, després de viure una setmana intensa d'emocions i amb la remuntada de la Champions.
Dies dolços pel madridisme, que té la Lliga més que encarrilada, amb 8 punts d'avantatge sobre el Sevilla, i arribarà, com dius, a Somoix, el millor moment de la temporada, després d'haver-se classificat pels quarts de final de la Lliga de Campions, eliminant a vuitens el Paris Saint-Germain d'Mbappé, Messi i Neymar, amb remuntada inclosa. L'afició del Madrid viu dies d'eufòria, però l'entrenador Carlo Ancelotti diu que l'equip no.
No hay en el equipo, no hay euforia, en el club no hay euforia. Hemos ganado este partido, seguimos compitiendo en la Champions League. Pensamos que mañana es un otro partido, una otra competición. Todos muy focalizados en este partido de mañana. Hemos ganado un partido que nos hace muy contento. Ma è solo l'octavo de final de la Champions.
El tècnic italià té tota la plantilla a disposició i no descarta fer rotacions, tot i que diu que no veu cap futbolista cansat. I evita també convertir la remuntada de dimarts a Europa en una reivindicació personal, valorant que l'equip està més a prop de guanyar títols.
Este partido para mí significa que todos juntos hemos llevado Real Madrid al cuarto de final de la Champions. Hemos pasado un momento en enero que no era bueno, seguimos, ojalá podemos ganar algo en esta temporada.
Dimecres va ser el Real Madrid-Paris Saint-Germain. El Mallorca és 16è classificat amb 2 punts de marge sobre les posicions de descens i té 2 baixes. L'ex del Barça B, Íñigo Ruiz de Galarreta, lesionat de llarga durada, i el porter eslovac Dominic Grif, que gairebé no ha jugat en tota la temporada, també acumulant problemes físics. L'entrenador Luis García Plaza està convençut malgrat tot que el seu equip pot guanyar el Madrid.
Llega un rival muy difícil en un momento de cuatro derrotas, pero es que yo creo que este equipo ha demostrado que no es cuestión de dinámicas. Mañana, claro, es un rival jodido, no hay que ocultarlo, pero se puede ganar. El Mallorca le ha ganado, yo le he ganado, incluso al Madrid de los 100 puntos de Mourinho, ¿por qué no? Y hay que trabajarlo y pelear el partido al máximo y saber que tenemos que hacer un gran partido para poder ganarlo, pero ¿por qué no lo podemos hacer? Claro que sí.
Aquest Mallorca-Real Madrid començarà demà a les 9 de la nit a l'estadi de Son Moix.
De la jornada d'ahir destaca l'empat de l'Espanyol al camp de Llevant. El Cué empat a 1 amb lesió de Diego López, pendents de proves per saber-ne l'abast exacte d'aquesta lesió. Als últims 20 minuts va jugar el porter Joan García, que no va estar afortunat, i una errada seva va generar l'empat dels locals. El tècnic Vicente Moreno, però, no volia focalitzar l'atenció en aquesta acció desafortunada de Joan García.
Són situacions que no controles i que tens que comptar que se poden donar. És de veres que el fet de tindre que sortir al terreny de xoc en un partit com el d'avui, conforme estava de mogut, ja en el transcurrir del partit, és difícil per a un porter. Entonces, bueno, jo crec que hi ha que donar-li normalitat.
L'Espanyol és 12 amb 33 punts, lluny de les posicions europees, a 12 punts i amb 9 de marge sobre el descens. Diumenge vinent, també a les 2 del migdia, rebrà el Mallorca. Us recordo que els Premis Drac són els guardons que engega RAC1 aquest any i que reconeixen persones, iniciatives o projectes que han impulsat millores a la nostra societat. Els hem dividit en 5 categories: igualtat de gènere, projecte sostenible, innovació en matèria tecnològica, històries amb ànima, i la gràcia és que els oients decidiran la candidatura guanyadora de la 5a categoria, la Tots Som 1, que premia personalitats del sector de l'entreteniment i de l'humor. A segona divisió, sensacional victòria del Girona ahir al camp de Les Palmes, 1-3, que combinada amb les ensopegades dels perseguidors fan que l'equip de Mitchell consolidi la posició de play-off i agafi un coixí de gairebé 2 partits. Miquel Agut, hola, bon dia.
Bon dia, Albert Ferran.
Ara parlarem del... parlarem del partit, però l'Agut ja sabeu que està pendent de tots els partits de la segona divisió i a aquesta hora està jugant el Burgos, que en cas de victòria se situaria a 5 punts, no, del Girona?
Exacte, està empatant a 0 contra el filial de la Reial Societat al descans. Si l'equip castellà ha aconseguit la victòria, se situaria a 5 punts del Girona. De moment és 7 punts per sota de l'equip gironí, aquest Burgos, que per cert serà l'últim desplaçament, vaja, l'últim partit de la temporada del Girona.
Jornada rodona ahir, començant amb el triomf al Gran Canària.
Home, doncs sí, i això que el partit va començar malament perquè l'Eix va cometre un penal que l'àrbitre no va veure, però que el VAR, després de la revisió, va acabar de decidir que s'havia de xiular, un penal clar, penal i targeta, i tot plegat al minut 12, però ja a la recta final de la primera part, el Girona va tenir una ocasió molt clara de Borja amb un cop de cap, després es va quedar amb 10 homes per segona groga de Mugi a Les Palmes, i va haver la polèmica, s'havia xiulat penal a favor del Girona, però el VAR va treure la jugada fora de l'àrea i no va expulsar l'infractor, però Mitchell va fer canvis a la segona part, va treure jugadors de contenció, va posar jugadors per tocar la pilota i atacar, i a partir d'aquí el Girona va aconseguir la victòria amb 2 gols de Nahuel i un ja al temps afegit quan l'equip gironí jugava contra 9 de Raúl Navas. Una victòria merescuda, i ara, és clar, fas un cop d'ull a la classificació i el Girona és 6è, amb 6 punts de marge de moment sobre els perseguidors, i a 10 punts de l'ascens directe. A Mitchell li preguntaven cap on s'havia de mirar, cap als de sota o cap als de dalt.
Al siguiente partido, Ibiza, un rival que está muy cerca nuestra, necesitamos los 3 puntos, ya he dicho que en Montilivi con nuestra gente tenemos que ser un equipo ganador y va a ser un partido muy complicado. Lo que hagan los demás, si nosotros vamos ganando, siempre va a haber algún equipo que no sume. Hoy con Las Palmas, que era un rival directo, y la semana que viene con el Ibiza, que también es un rival directo, tenemos la situación de poder sumar nosotros y que ellos nos sumen. Entonces es positivo, pero bueno, queda mucho y vamos a ver de dónde hasta dónde somos capaces de llegar.
Ahir es va reivindicar Nahuel, que va fer un doblet, el segon que marca amb la samarreta del Girona, i a més va veure com li anul·laven un gol pels pèls i com rematava el travesser. Per primera vegada aquesta temporada, jugant 90 minuts en un dia en què, per cert, no hi era Cristian Estuani. Va aprofitar, doncs, l'argentí l'oportunitat i ell mateix reconeixia que necessitava veure porteria.
Contento en lo individual porque son el delantero siempre quiere hacer gol y eso da confianza y bueno, sirvió para que el equipo pueda ganar. Hay que seguir trabajando y las cosas vendrán.
un Nahuel que no marcava des del 23 de gener contra el Lugo. Propera oportunitat per veure el Girona de Mitchell. Dissabte que ve a les 9 a Montilivi contra un rival directe, l'Eivissa, que ara mateix és vuitè. El Girona, sisè. Els separen 6 punts. En aquest partit no hi serà Juanpe, que està lesionat, però reapareixerà Cristian Estuani, baixa i per sanció.
I també serà el Miquel Agut per explicar-nos-ho al Superesports. Miquel, fins després.
Fins després.
A la primera federació, a les 5 tenim duel català al nou estadi, és un Nàstic Costa Brava, els grana que busquen acabar la jornada en llocs de play-off entre els 5 primers, mentre que els de la Costa Brava són penúltims a 10 punts de la permanència. Necessiten encadenar victòries per aspirar a la salvació. Ahir Sabadell 1, Castelló 3, es trenca la bona dinàmica de resultats dels arlequinats, i Andorra 2, Barça B 1. Compte que els blaugrana acabaran la jornada amb només un punt de marge sobre el descens. I en futbol internacional, últims minuts, no sé si s'ha acabat ja, Molló, el PSG Girondins.
S'ha acabat. Paris Saint-Germain 3, Girondins 0, s'ha acabat aquest suplici, que jo crec que ha estat el partit del PSG avui, del Parc dels Princes, quan davant la seva afició, les cares dels jugadors del PSG al final del partit semblava que haguessin perdut, i això que són líders en 15 punts d'avantatge sobre el Nice, però han estat xiulats. Messi, Neymar, cada vegada que han tocat la pilota, almenys a la primera part, Luis Suárez ha fet un post a Instagram defensant-los, dient que el futbol no té memòria i que ell sempre estarà al costat dels dos, i pancartes contra la directiva demanant la dimissió, públic girant-se d'esquenes, vaja, un ambient insostenible, almenys avui al Parc dels Prínceps, a veure com evoluciona els pròxims partits.
A la Premier League a les 3 es jugarà el Chelsea-Newcastle, és el primer partit del Chelsea sense Abramovich, ahir la Premier el va destituir. Ahir també el Liverpool va guanyar 0-2 al camp del Brighton i s'ha situat a 3 punts del City, que juga demà al camp del Crystal Palace. A la Lliga Alemanya, una altra ensopegada del Bayern, 1-1 al camp del Hoffenheim. Els bavaresos, però, tenen 10 punts d'avantatge sobre el Dortmund, que té dos partits pendents. El primer el juga aquesta tarda a 6:15 a casa contra l'Arminia Bielefeld. I a la Lliga Italiana, a les 3, es juga el Verona-Nàpols, també a 9:15 al Torino Inter. Líder és el Milan amb 63 punts, 5 més que l'Inter, que això sí té dos partits pendents, el Nàpols és tercer i la Juventus ocupa la quarta posició. This is Moscow. This is Moscow. A la Lliga ACB de bàsquet, avui a les 5 tenim un Barça-Betis al Palau Blaugrana, que seguirem al Superesports. Ahir victòria de la Penya, que va derrotar a casa el València, i el Manresa jugarà demà dilluns, també contra el València, en aquest cas a la Fonteta. A la Lliga Femenina, divendres victòria de l'Uni, i ahir triomf del Cadí la Seu de 20 punts contra el Leganés, 76-56. Anirem a la publicitat abans, però Laia Coll, s'intueix roda de premsa aviat de Giraldez i Alexia Putellas?
No, perquè de fet Alexia Putellas, pel que ens diuen, ha passat per la dutxa, està encara dutxant-se i de moment no, en el més futur pròxim, no apareixeran Giraldez i Alexia Putellas. El que sí que sabem és que les jugadores tenen un dinar de celebració ara, quan acabin de comparèixer, d'atendre els compromisos de mitjans de comunicació, i que aquesta nit l'equip serà al Camp Nou per oferir el títol de Lliga en el partit del primer equip masculí entre el Barça i l'Osasuna.
Doncs escoltarem Alexi Giraldez ja en temps de Superesports. Gràcies, Laia.
Fins ara.
A primera, sense gols al descans, oi, Molló?
Sense gols, partit entretingut, però de moment Rayo Vallecano 0, Sevilla 0.
Pausa i rematem el RAC 1 migdia.
RAC 1. Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació al millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, una altra a Mataró i també a ocasionplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
Vesteix el teu llit amb elegància. Aconsegueix amb l'avantguàrdia els cobrellits reversibles i les fundes de coixí Montse Interiors. Entra al web montseinteriors.com i renova el dormitori per només 25,95 € per llits dobles i 19,95 € per llits individuals. Només amb l'avantguàrdia.
RAC més 1, podcast.
Baixava amb un riu d'aigua, Un desastre.
El dia 7 d'agost de l'any 1996, una riuada va arrasar el càmping Les Nieves, a Biescas.
En aquest episodi parlem amb supervivents de la tragèdia.
Esfereïts, estem molt esfereïts.
Periodistes.
Mirades, la visió general és un paisatge destrossat en el qual no dones abast.
I experts.
Un càmping en un con de dejecció d'un torrent de muntanya és una bestiesa.
Oxigen és possible gràcies a la col·laboració de Naturgy.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1. RAC més 1. Tots som 1.
I acabem aquest recum migdia amb una recomanació cultural, perquè aquest cap de setmana és cap de setmana de literatura a l'Escala, on s'hi fa el Festival d'Hivern de la Xarxa de Viles del Llibre de Catalunya, Anna Pujol.
L'Escala és Vila del Llibre 2022 i grans i petits estan convidats a gaudir d'activitats com taules rodones, tallers, espectacles i recitals de poesia. Comptarà amb la presència de personalitats vinculades al món del llibre com Joan Francesc Mira, Llucia Ramis, Rafael Nadal o Susana Rafart.
I aquesta nit Rosalía ha fet història.
Ladies and gentlemen, Rosalía.
La cantant de Sant Esteve Sesrovires ha actuat com a convidada musical al mític programa Saturday Night Live. Està promocionant el seu nou disc, Motomami, que es publica divendres que ve, i ha cantat La Fama i aquest Chicken Teriyaki.